Primer passa un any i després en passa un altre. I tot seguit, un mil·lenni i dos mil·lennis i tres mil·lennis. És així com els humans hem escrit la nostra història i tenim la nostra identitat. Pedra a pedra, aquesta és la història humana de la comarca de la Garrotxa. Què en sabem dels més antics dels nostres avantpassats garrotxins? De quina manera van viure la nostra comarca? Quin era el seu lloc de procedència? I com ho sabem tot això? Pedra a pedra, un programa d'Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
Benvinguts a un nou episodi del Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins, un espai de ràdio centrat en la divulgació dels períodes més antics de la nostra prehistòria comarcal i regional. Avui ja és el programa número 10 del Pedra a pedra. El que parlarem avui en aquest programa serà de llibres. El programa es diu així, la literatura paleolítica. Per què parlarem de llibres? Doncs bàsicament un parell de motius, no? Un seria perquè, és clar, nosaltres, aquest programa que fem de divulgació de la prehistòria, doncs moltes de les coses doncs, no les hem pogut, diguéssim, veure directament en el registre, no? Perquè, clar, si parlem dels orígens africans de l'Homo sapiens, doncs bé, no hem anat a Àfrica, no hem vist els jaciments, aquests no els hem pogut ni excavar ni veure'ls, i llavors, doncs, de què ens hem de refiar? Quin coneixement tenim? Doncs, dels investigadors que han divulgat doncs, aquests coneixements, moltes vegades en anglès, llavors a vegades s'han traduït al castellà i bé, nosaltres tenim aquest coneixement. No? I llavors el que farem avui doncs, serà una selecció d'aquests llibres que al llarg d'aquests 15-20 anys, doncs, darrers 20 anys, ens han influït i que nosaltres el nostre, farem només una selecció, és a dir, no, aquí seríem ara incapaços doncs, de fer tot un recull bibliogràfic, perquè bueno, a part d'això us avorriríem no? com a lectors, i bàsicament el que pretenem és això, fer un, doncs, un remenc no? de veure doncs, aquells llibres que considerem més interessants, llibres de tot tipus, des de llibres especialitzats, llibres ben bé només dedicats a la didàctica, revistes de divulgació científica, novel·les, serà una mica llibres que hem publicat nosaltres, serà una mica un resum de diferents llibres, tots d'ells accessibles a les llibreries, o sigui, són de fàcil accés, bàsicament tots en castellà, i doncs perquè, per una banda, doncs, entengueu doncs, tot aquest programa, aquesta temporada que hem fet aquí a la ràdio, doncs trem-te la informació, diguéssim, que directament no és la que hem excavat nosaltres, sinó la que hem obtingut, doncs, informacions, diguem-ne, indirectes, no?, d'altra gent que ha escrit sobre aquest tema de la prehistòria, i bàsicament això, no? Doncs per situar-nos i també doncs, perquè el lector interessat, l'oient interessat, doncs, si no les coneixia aquestes referències, doncs sàpigues que moltes d'elles a vegades sí que són accessibles, es poden comprar a les llibreries, estan a les biblioteques i doncs bé, si té interès a consultar-les, doncs sàpigues que hi té fàcil accés. Per tant, avui serà també un programa doncs, que heu d'estar més atents i els que estigueu interessats en aquests temes, doncs ja ho sabeu, paper i boli o directament al bloc de notes a internet i apuntar les referències que us anirem dient amb les explicacions que ja us farem. Bé, doncs, fet aquesta petita presentació, dius això, que benvinguts al capítol, ja al número 10, ja portem 10 capítols d'aquesta temporada, per la qual cosa estem molt contents i de poder continuar endavant, i doncs això, benvinguts a un nou capítol del Pedra a Pedra.
I bé, començarem amb aquest repàs de la literatura paleolítica d'aquest negre sobre blanc, començant, diguem, pel que serien, o com nosaltres hem denominat, llibres més especialitzats, no? Farem un petit recull, no?, de les tres principals editorials d'aquí a casa nostra, que bé, que podrien ser que és l'editorial Crítica, la Ariel, i l'editorial Tusquets. I bé, dintre la Crítica tindríem el llibre, no?, de dos homes, de l'Stringel i en Gamble, que es diu En busca de los Neandertales.
Aquest, sí, aquest és un llibre doncs, de referència, és un clàssic, eh? Va estar publicat l'any 96 i ja se n'han fet moltes edicions, i si aneu a qualsevol biblioteca és, encara es ven, és d'aquells llibres que és que està molt ben fet, és un llibre autènticament de divulgació, eh? De dos investigadors, sobretot en Clint Gamble, no? Que és un prolífic aquest home, és un home anglès que excava un jaciment Boxgrove, eh? Un jaciment d'aquests molt conegut perquè va haver-hi una polèmica als anys 90 doncs, que si era el més antic d'Europa o no, bueno, això ho explicarem si de cas en un programa que farem potser la temporada que ve de parlar de les primeres colonitzacions europees, no? En tot cas, aquest llibre En busca de los Neandertales és fantàstic, no? per diversos motius, no? T'explica, doncs, et fa un retrat de com eren els Neandertals, molt ben explicat, t'explica una mica doncs, els prejudicis, fa un recull històric dels prejudicis que havien tingut els Neandertals des que es van descobrir a final del segle XIX, també t'aproxima doncs, les novel·les que han parlat dels Neandertals al llarg del temps, i pes al final és molt interessant perquè la polèmica de sempre, no? La controvèrsia entre la trobada entre els Neandertals i Homo sapiens, no? T'explica doncs bé la seva opinió dels jaciments que hi ha hagut i com es podia haver produït aquest contacte. Bé, que com que aquest és un tema que ja tractarem la setmana que ve, el capítol 11, que parlem dels Neandertals, doncs haurem de fer referència a aquest llibre, no? Que és aquest llibre en busca dels Neandertales, el rompecabezas de l'evolució humana, bueno, és un clàssic, no? Té mèrit que en una ciència com la nostra, de la prehistòria, doncs que, esclar, descobriments, noves teories, moltes vegades un llibre al cap de 5 anys, a vegades...
Queda obsolet. En canvi, aquest és... No sé si vaig errat, però pot ser que estigui datat l'original, el 1990, eh?
No, 90, sí, bueno, 90... fa uns 15 anys, 96, sí. En castellà. Això, bueno, sempre parlem de la
primera edició
en castellà, eh? Perquè esclar, això que fan els de Crític o altres editorials que parlarem, simplement són llibres que al seu país d'origen ja han set bestsellers i llavors aquí, doncs, esclar, una mica ja posten sobre segur, tradueixen i realment acaben sent, no? Aquest... Mm-hmm. Bé, aquest editorial Crític en té algun altre més, eh? Per exemple, en té de llibres així de prehistòria, doncs, l'aparició de l'hombre, d'un investigador alemany, n'hi ha diversos més, no? Però, a més, aquesta col·lecció doncs, té molts altres llibres especialitzats en ciències, és realment en castellà, no? Com sempre, vull dir, tot i que sigui un editorial de Barcelona, va així, això.
Sí, sí, després hi ha persecucions lingüístiques i coses d'aquestes.
Però
sí, sí.
A l'hora de la veritat, quan tu t'has d'informar per temes que t'interessen, és la trista realitat.
És el
que hi ha. No? I aquest editorial, en aquest sentit, bons, eh? Bé.
Mm-hmm. Com aquest, hem buscat els Neandertales, que també té un aspecte molt... que molt a me, que ho fa molt a me... a un públic més general. Bueno, és que té bones il·lustracions, té uns quadres entenedors explicatius de conceptes que ha estat desenvolupant al llarg del llibre. És un llibre, és gruixudet, però, bueno, és econòmic, tampoc no...
I el que has dit molt bé, combina, per exemple, fotos, quadres... després esquemes conceptuals, això està molt bé.
Petits apartats explicatius, sí. Sobre un apartat en concret. És un molt bon llibre. I canviant ara d'editorial, dintre aquests llibres especialitzats que us estem parlant, seria el d'Ariel, no? D'Ariel Prehistòria, que curiosament tornem a parlar d'un llibre d'en Cliff Gamble, que seria el de les Societats Paleolítiques d'Europa.
Sí, que aquest va ser de l'any 2001, bueno, és un llibre molt i molt bo. Aquest ja potser és una mica més tècnic, així com l'altre, qualsevol persona, diguéssim, que interessada en temes de prehistòria, doncs el llegirà i ho entendrà tot bé a mi. Aquest ja és una mica més dens, aquest és gruixut, molt tècnic, però està ben explicada la prehistòria, és a dir, no és aquell típic rotllo, diguéssim, que t'expliquen un llibre i comencen explicant-te de forma cronològica, piló de dades, i al final no dius, bueno, què era l'home paleolític, no? Aquest hi ha moltes dades, és cert, però has de tenir temps també per llegir-te'l, però realment si pots tenir el temps suficient per llegir algun capítol sencer, acabes entenguent coses, de la prehistòria. I, perdona una cosa, ara que deies això, editorial Ariel, prehistòria, o sigui, Ariel té diferents apartats, prehistòria, patrimoni, ciència... lingüística, bueno, diferents apartats. Un d'aquests apartats és l'editorial Prehistòria. Aquests sí que n'han fet molts de llibres de prehistòria, eh? Vull dir, ara en direm algun altre, N'han fet sobre els xamanes, en la prehistòria, l'arte paleolítico, la guerra en la prehistòria, l'antropologia, n'han fet diversos. I aquests tenen un toc distintiu que és les seves cobertes, no? Que són, sempre són de color taronja. Vull dir, a vegades, aquests també es troben molt a les llibreries, no? Perquè també tenen coses d'art, i és un bon... una bona referència.
I un altre llibre d'aquest apartat d'Ariel, de dintre la prehistòria, seria un llibre coordinat per Eudald Carbonell, el famós arqueòleg d'aquí dalt, Ribes de Freser, conegut per tot per les seves excavacions a Tapuerca, que seria, bé, seria el Homínidos, no?
Les primeres ocupacions de los continentes, sí, que, bueno, aquest és de l'any 2005, aquest és molt recent, i aquest és un llibre molt bo, realment. Què té de bo? És a dir, parlen, també és força tècnic, però és divulgatiu i està, és que està molt bé. Perquè què té de bo? És a dir, parlen de, com molt bé diu el nom, diu les primeres ocupacions de los continentes. I és que és això, és a dir, divideixen el llibre en diversos blocs, no? Europa, Àsia, Àfrica, no? Comencen per Àfrica, i van desgranant per cada continent què sabem, no? De l'ésser humà, no, sobretot de la seva part més antiga, des dels orígens. I els apartats són, per exemple, el clima. Com era el clima? Per exemple, just a l'època de la bifurcació que va tenir lloc entre els ximpancers i els primers australopitecos, no? Per dir alguna cosa, els ardipitecos, els que hi hagin de ser, no? Els primers que conduïen a la línia humana. Doncs te situen el clima. Què te situen? Les característiques anatòmiques i morfològiques d'aquests, doncs, dels primers primats, dels primers humans, etc. Després, apartats específics només a la tècnica, o sigui, a la indústria lítica, a les eines tallades, o apartats només dedicats a la botànica. O sigui, van desgranant. I què té de bo? Doncs que cada un d'aquests apartats l'han fet especialistes d'aquest equip d'arqueòlegs que són a Tarragona, que en realitat és un dels nuclis durs de Tapuerca, no? O sigui, la Tapuerca, que avui és molt conegut per tothom, sobretot hi ha tres grans equips de treball allà, o fins ara hi eren, ara la cosa ha anat creixent, que eren dos universitats de Madrid, una Universitat de Madrid, el Museu de Ciències Naturals de Madrid, i un tercer gruix del nucli, de gent, de professionals de primer nivell, a nivell mundial, i europeu també, doncs són l'Universitat de Tarragona, no? I superespecialitzats, això que dèiem, un és només de geologia, l'altre només fa els pòlens, l'altre els carbons, l'altre només estudia, doncs, les restes humanes, l'altre només la indústria. I, esclar, cada un d'ells porta 20 anys, per exemple, treballant en això, esclar, tenen un coneixement d'aquella cosa concreta fantàstic. Si això ets capaç de llavors aglutinar-ho i fent un llibre, i a més amb aquest to divulgatiu que sempre els ha caracteritzat aquesta gent de Tarragona, que escava anat a Porc i l'abric romaní, etc., doncs, esclar, el llibre és bo.
És un llibre molt potent.
I això, aquests de la prehistòria, que devien estar atents, doncs van dir, ja sempre hem d'anar a buscar llibres d'estrangers, no? Diguéssim, de gent de fora, perquè és clar, en Gamble, gent bona, de fora, però ara que ja comencem a tenir, doncs, investigadors que estudien la prehistòria aquí a casa nostra, doncs, que això és una cosa que no passava, diguéssim, no? Si tu mires la història de la investigació els últims 20 anys no passaven coses així. Doncs ara tenim fenòmenos d'aquests, i aquest és un molt bon llibre. Encara està a les llibreries, també.
I bé, canviant ara, ja anem per la tercera editorial, no? L'editorial Tusquets, que té una col·lecció que és la Metatemas, dirigida per Jorge Badensberg, no? Que segurament molts cops l'haureu vist per Telenotícies, perquè ha estat director del Cosmo Caixa. Doncs... Perdó.
No, aquest també és un divulgador científic molt, molt conegut de casa nostra. Ja en tenim, a vegades. És que a vegades sempre sembla que tot hagi de ser de fora, i vull dir, hi ha gent aquí també, això, científics de primer nivell, com aquest, és molt bo aquest. Amb el Cosmo Caixa, algunes vegades programes al 33, ha sortit. Bueno, bé, i és el director, com molt bé dius, d'aquesta col·lecció Metatemas, que és una col·lecció extraordinària. Aquest llibre seria per comprar-los a tots, perquè tracten de diferents aspectes de la ciència, no? Des de l'origen de la vida, bueno, tots els aspectes, no? I dintre aquests, ara em sembla que ja van cap als 150 títols, o n'hi ha molts, i dintre aquests, doncs, puntualment, te'n trobes també de relacionats amb la prehistòria, no?
I aquests...
Podríem, sí, seleccionant algun, així...
Sí. Podem començar per un home aquí que l'hem citat diverses vegades, com seria Henry de Lumley, no? Que amb el seu La gran aventura dels primers homes europeus ha fet un llibre molt...
Aquest és molt recent, aquest llibre. Podríem recordar que és l'Henry de Lumley, no? Que n'hem parlat diverses vegades. És un prehistoriador francès, doncs, que sobretot el més important, o de les coses més importants que ha fet, és aquest jaciment d'aquí, de la Cauna de l'Aragó, que l'ha excavat els últims 50 anys.
A
Talteüll, exacte, aquí al costat de Perpinyà, i que és un jaciment que ha estat de referència perquè al seu moment doncs, va ser on es havien trobat les restes més antigues d'Europa, és a l'entorn de 450.000 anys, 500.000, no? que era l'home de Talteüll, uh-huh. Era l'home més vell d'Europa. No?
Sí, i el primer català.
I el primer català, exacte, que això és el que ell, quan venia aquí als anys 80 a fer conferències aquí a Girona, doncs parlava així, no? Aquí venia a dir, és el primer català, es referia al més antic, no? El més vell, perquè era així, no? El que passa és que llavors ara les troballes d'aquests últims anys de Tapuerca, doncs, aquest de Talteüll era l'humà més antic trobat a Europa, ara no, ara les restes humanes més antigues s'han trobat a Europa, doncs estan a la península Ibèrica, o a Tapuerca, o possiblement també els jaciments del sud de la península, a l'entorn de Granada, Ventamicena, tots aquests, bueno, jaciments que estan molt a tocar a l'estret de Gibraltar, a Granada, i que allà també s'han trobat restes, bé, ara l'han envellit, no? La cronologia abans era 450.000 anys, el més antic, ara no. Ara sabem que ja hi havia humans, que s'han trobat restes humanes més antigues d'un milió d'anys. Abans només es trobava, hi havia indústria, la cosa estava una mica dubtosa, però bueno, les investigacions d'últims 15 anys, a Tapuerca i al sud de la península Ibèrica, han posat al descobert això, no? Que bé, però no deixa doncs, que això de quitar el Talteüll continuï sent un jaciment extraordinari, no? I que, de fet, en quant a nosaltres, els catalans, diguéssim, o la tradició catalana de paleolític, ha influït, de paleolític inferior, no? Ha influït molt, el fet d'aquests treballs que es van fer a la Cauna de l'Aragó ha estat decisiu, no? El contacte, diguéssim, per exemple, de la nostra entitat, no? La Societat Arqueològica de Girona, o l'impuls que va rebre a través d'en Lumley als anys 70 i 80, doncs per reconèixer, per estudiar, per analitzar, per divulgar les indústries lítiques, o sigui, les eines, la cultura material més antiga dels primers humans, tant a Catalunya com a Europa, doncs va ser fonamental, no? I aquest, diguéssim, aquest fonament, aquesta base, doncs, aquesta influència ha estat decisiva doncs, també per trobar diferents llocs de la península, doncs, continuar aquesta línia de treball d'intentar trobar els humans més antics d'Europa.
I un altre llibre d'aquesta editorial Tuscaig dintre aquesta col·lecció Metatemes seria la de Jordi Agustí, no? que ens fa un diccionari d'un concepte esclau de l'evolució humana. No?
Exacte, sí.
Un llibre que es diu Fósiles, genes i teories, Diccionario heterodoxo de la evolución.
Sí, que aquest també és un altre llibre d'aquests recents, i aquest en Jordi Agustí, pues, també és d'aquí, és català, és un paleontòleg també d'aquests de talla universal, allò que diguem, no? Aquí bons investigadors. I entre altres coses, no? Últimament està excavant doncs, a un jaciment que està a Geòrgia, just allà al Caucas, i que es diu Manisi, i que és un jaciment doncs, que segurament els que estigueu una mica informats de prehistòria ha sortit moltes vegades els últims anys o mitjans de comunicació, perquè allà s'han trobat restes humanes, cranis, sencers. És una cosa espectacular, a jutjar per les fotos que veus i per la informació que se transmet, doncs, molt antics, just en una zona que és la cruïlla, diguéssim, de la sortida d'Àfrica, i un cop ja surts d'Àfrica, està situat molt estratègicament al Caucas, que és la cruïlla entre Europa i el que seria Àsia. És a dir, per tant, seria un corredor de sortida dels humans més antics, dels humans més antics que van arribar a Europa. Vale? Bé, i doncs, concretament en aquest llibre, com que ell és un paleontòleg i parla d'evolució, té molts llibres d'aquests d'evolució, d'aquests de referència. Aquest està molt bé en el sentit que Que com el bé dius és un diccionari, no? I esclar, parla doncs, d'aspectes claus de l'evolució i te'ls relaciona. És a dir, defineix evolució, I un cop t'ha ben explicat, doncs al final de cada article vindria, serien com articles de, això, de diccionaris, d'enciclopèdia, i al final te posa doncs, els números en què està relacionat aquell concepte. No? Si parla de l'evolució, doncs després t'ho pot ficar doncs, allà al final Darwin, o posa el número 8, o el que sigui, i al final del llibre, a més te fa una mena d'esquema conceptual doncs, que es lliguen tots els termes aquests, diguéssim, del diccionari, tot, i el, bueno, està molt bé, és un... com a referència, no? Així, punts claus, va bé, no? Doncs, perquè a vegades et despistes, en canvi així ja directe, o si has de buscar informació per internet, busques una paraula clau i a vegades no saps, tens tanta informació que no saps què
destriar.
En canvi això, doncs, a més per una persona que hi entén, doncs està bé.
I bé, ja definitivament deixem les grans editorials i passem ja a editorials independents o puntuals, diguem que editorials que no sempre editen sobre temes de prehistòria. Bueno, una d'elles seria l'editorial que es diu La Catarata, que fa poc ha tret un llibre de l'Antonio Rosas, un llibre que francament està molt bé, no? És un llibre que es diu Los Neandertales, pur i ras, Los Neandertales, queda clar, concepte.
La setmana que ve n'haurem de parlar més, precisament per això.
No? Sí, és un llibre que bé, només té text. Vull dir, això no espanti ningú perquè no és un llibre clar, espès, vull dir. És un llibre molt clar. Directe al gra, amb explicacions senzilles, entenedores, a l'abast de la gent, vull dir, és un llibre és molt recomanable.
Molt, molt. Jo, és un que ha sortit ara aquest el 2010, i esclar, aquell Antonio Rosas també és de l'equip de Tapuerca, de fa molts anys, és del nucli dur dels anys 80, de principis dels 80, ell és de Madrid, és això, un paleontropòleg molt reconegut, ha publicat articles així a nivell internacional molts, i últimament, a més, està treballant a una cova que es troba en molts neandertals i que comença a ser de referència per l'estudi dels neandertals, ja no només a la península Ibèrica, sinó a nivell europeu, que és la cova del Cidrón, que això està a Astúries, que s'hi han trobat restes neandertals i que segurament els oients que també estigueu al cas d'aquests temes, quan heu sentit aquests últims dies, aquests últims mesos que ha sortit als mitjans de comunicació, doncs allò de... es van barrejar els neandertals amb els sapiens. Un 4% de l'ADN dels neandertals, un 4%, que ho havíem dit, això, un 4% dels gens humans, doncs hi ha un acervo genético neandertal.
Que aquests dies, aquestes setmanes, va sortir una notícia que me vaig quedar prat, que deia Ozzy Osbourne, el cantant, tiene genes neandertals.
Molt bona, sí.
Ostres, jo vaig quedar prat.
Ara sembla que en algun moment... encara que fos més un 4%, doncs hi ha hagut una mena de... almenys a les poblacions europees hi ha un llaç petit, que sigui un testimoni petit de presència de Neandertal, no? Que testimonia doncs, alguns contactes entre les dues espècies. Doncs bé, aquest, l'Antonio Rosas, aquest investigador, el que està fent, ell treballa en aquest jaciment del Cidrón. No? I per tant, el tema dels Neandertals el coneix perfectament, està relacionat amb la gent, doncs, genetistes, paleontòlegs, arqueòlegs, que treballen específicament en aquest tema, i bé, i realment és sorprenent aquest llibre, perquè a vegades, això ho trobo jo extraordinari, aquesta gent que és capaç de fer això, és a dir, que són grans científics, no?, i fan publicacions així en anglès i bla, 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 però llavors ser capaços de, doncs, tota aquesta informació que és supercomplicada, transmetre-la i escriure-la bé per un públic entenedor, o sigui, quan tu estàs tan ficat en el teu món, només en el teu món, llavors poder ser capaç, no?
De difondre, bueno, d'aquí una estona en parlem d'altres llibres, això són llibres petits, concrets, bueno, si és això el que tu deies.
Què en faries? Què en fas, per exemple, de ser un gran científic si ets incapaç de divulgar i ningú t'entén?
Clar, t'has de saber comunicar.
No ho fas de res.
Si t'ho guardes per tu mateix, dius, fantàstic, no? Ets el tio més llest del món. Però si no ho comparteixes...
Si ningú t'entén, doncs... I en aquest sentit, ara ha vingut a cuento això amb l'Antonio Rosas, però d'altres, vull dir, els que dèiem en Lumley o els que hem dit abans d'en Jordi Agustí. De fet, per això, aquests llibres que citem avui és per això. És a dir, són gent, n'hi ha molts d'altres, de llibres, clar, avui hem de fer una selecció, no podem dedicar tot el programa a això, no? I estem parlant de llibres que nosaltres hem llegit i que, estem ben documentats perquè són els llibres que ens han agradat i per això els destaquem, no? Entre molts d'altres. Però són d'això, de gent, investigadors, que porten poder 25 o 30 anys fent una cosa concreta i que, a més, han sigut capaços, després, al llarg dels anys, acumular els seus coneixements i transmetre'ls de forma, diguéssim, entenedora per la gent que ens interessa aquests temes i que bé, que qualsevol hi pot tenir-hi accés, no?
Mm-hmm. Bé, i un altre d'aquests llibres, d'aquestes editorials independents, seria, bueno, que en aquest cas no és independent, sinó, diríem, puntual, no?
Puntual,
perquè és
sí.
Despassa, és una editorial prou important,
prou
com per no considerar-la independent, seria el llibre de Jesús Mosterins, La naturalesa humana.
Sí, que aquest també és un llibre recent d'aquests. Aquest ja no és tan pròpiament dedicat només a la prehistòria, però aquest en Jesús Mosterín, bueno, és conegut, és un filòsof de Barcelona, és conegut, que hasta, bueno, em va fer gràcia, no fa gaire, va sortir hasta la Nòria. Va dir que és un...
bueno, últimament passa tothom per
passa
la Nòria.
Passa tothom,
eh?
Va dir, va fer gràcia perquè aquest té llibres bons, eh? En té un que es diu Ciència Viva, que jo almenys va ser el primer que vaig llegir, que a mi va, bueno, molt bé, eh? Perquè és un filòsof de la ciència, aquest, no? És molt bon divulgador, excepte potser amb alguns temes que no, potser un no hi està d'acord, però en quant a divulgador científic de filosofia, bo, va, em va fer gràcia veure-la així a la Nòria, perquè no sabia ni quina cara feia, i bueno, parlant, això que dius tu, eh? Passa...
Sí, sí, últimament passen presidents passa... i... Va.
Bueno, no, també està bé, guaita.
Sí, sí, no, tothom té dret a sortir per la tele.
I tots els mitjans són vàlids, és
no,
i s'ha d'arribar...
S'ha de difondre la idea.
O sigui... Doncs bé, aquest llibre, La naturalesa humana, és clar, aquest home és un filòsof, no? I toca tots els temes de la ciència. I els toca el llenguatge, toca els primats, toca la genètica, toca la religió, i ell fa filosofia de la ciència, no? I tracta la naturalesa humana, no? Podem distingir els humans dels animals? En quin punt? Bé, és clar, necessàriament, doncs, ha hagut de recular en el temps. És a dir, tu no pots parlar de la naturalesa humana com... pretenen, per exemple, certs corrents de religió, no? Com si tot va començar fa 2.000 anys, no? Quan bon dia va haver-hi una revelació, un va escriure un llibre i aquí va començar el món. No, si tu realment vols tractar la naturalesa humana, doncs has d'anar on has d'anar, és a dir, a la genètica, als fòssils, això, a la indústria, no? A la geologia, a tractar la moralitat, però des d'un punt de vista evolutiu, vale? Llavors, aquest llibre doncs, està molt bé per això, perquè parla doncs, una mica de la filosofia humana, però al llarg del temps. És a dir, el que està molt bé d'això, del que està passant els últims 15-20 anys, que no passava, per exemple, fa 50 anys, és que, esclar, la prehistòria, o aquests temes, era una cosa tan antiga i tan allunyada en el temps que era incomprensible. I, per tant, ja no es tractava, era una cosa com...
Sí, sí, ja era massa remot. En el pensament i en concepcions.
I es deixava per incomprensible i ja no... O sigui, no s'hi entrava, no?
Uh-huh.
I realment és allò que a vegades parlem, no? De la història i la prehistòria. En realitat, prehistòria és un terme doncs, que potser ja comença a quedar una mica antic, no? Quan es parla de la història humana, és tota. És a dir, la història humana no és, per exemple... l'any 1000, no? Que comença la història de Catalunya amb en Jaume I i l'edat mitjana. No, parlem d'història humana a nivell col·lectiu, vull dir, deixant de banda les coses particulars de cadascú nostre, que cadascú té la seva i la seva opinió, faltaria més, però parlem d'història humana, anem a buscar-la. Els fòssils ens parlen, la genètica ens parla. Això ho hem de situar fa 6-7 milions d'anys. I aquí comença el nostre periple, el planeta Terra, no? Com una espècie més dintre doncs, el món dels animals, dels cinc regnes, del món de la vida, no? D'aquells famosos cinc regnes que parlem, no? De les plantes, els animals, els fongs, els protists, les mòneres, etc. No? Doncs aquí és on ens situem. I clar, si tu vols anar a parlar de la naturalesa nostra, dels homo sapiens, has de recular, no pots obviar aquell llegat que realment tenim més enllà doncs, d'en Jaume I i d'en Ramon Llull i dels romans, no? I de, en fi, seria una mica...
Seria tot el que dona aquest ampli ventall de llibres especialitzats, no? Primeres espases, que, bueno, gent...
I que són accessibles en castellà, que això és lo interessant. Alguns també han estat traduïts al català, però vull dir que són... Això, gent, això que dius tu, molt bé, primeres espases, doncs, que llavors doncs, són accessibles, eh? N'hi ha més, no? Ara ja no entrarem, però n'hi ha un que són dos volums enormes, Les orígenes de la humanitat, de Terra l'espassa, però bueno, aquí no hi entrarem i ens en deixarem molts del tinter, però no dona per més la cosa, que si no, no...
No avançaríem.
No avançaríem.
Benvingut a la ràdio de les persones, a la ràdio altruista, a la ràdio dels programes,
a la ràdio optimista, a la ràdio dels que escolten. Benvingut a Ràdio 90, una experiència diferent que des del cor de la Garrotxa arriba a tot el món. Benvingut a la ràdio Heyo. Heyo, listen what I say. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural per internet a r90.org i per la FM al 101.4.
I bé, i amb aquesta música de The Club, avui, com veieu, hem canviat una miqueta les músiques, bueno, al ser un programa diferent de literatura.
Perfecte,
doncs
sí.
Hem introduït noves músiques al programa. I bé, aquesta música de The Club ens porta a parlar de llibres ja molt més propers a nosaltres, llibres sobre la prehistòria comarcal de la nostra Garrotxa, i que bé, comencem per allà el que podríem definir com un clàssic, un llibre que bé, fet per Gabriel Alcalde i Quico Burjacs, Els primers mil·lennis, un llibre que, bueno, com tots els que estem dient avui, fàcilment, ja no sabem si editat encara o no, però bueno, a la biblioteca hi és, i en llibreries, sí,
aquest...
de vell és de molt bon trobar.
Però, ja és, com que ja és de referència, tot i que fa 20 anys es va publicar, l'any 90-91, i és un llibre, és d'aquests de referència, i per tant, 20 anys després continua sent ben vàlid per quan tu vols saber, doncs, la història humana més antiga o sigui, de la prehistòria d'aquí, de la Garrotxa, no? Aquest seria un, bueno, és un
llibre sempre... amb, bueno, amb una estructura com hem dit abans, és, té bones il·lustracions, és bastant sintètic en la seva explicació.
Va per temes, que això va, està bé, sí. Ordenar cronològicament. I després, clar, està fet per dos investigadors d'aquí de casa nostra, Gabriel Alcalde, que és d'aquí Olot, en Quico Burjacs, que és de Blanes. Un és arqueòleg i en Quico Burjacs, doncs, està especialitzat en pòlens. És un primer espasa d'aquests a nivell. Ara està actualment a Tarragona, amb l'equip de Tapuerca, i se la va molt bé perquè... tenen les dues visions, no? La d'arqueòleg pròpiament, és a dir, la cultura material, o per exemple els microfauna, no? Que també és l'especialitat d'en Gabriel Alcalde, o en el cas de... i en Projac ja parla pròpiament a través dels pòlens, que parla, doncs, del clima, no? I se fa una reconstrucció dels pòlens fòssils que s'han trobat en aquests jaciments de la Garrotxa, i et fa una molt bona reconstrucció, doncs, això, de la vegetació, no? Del clima, doncs, per exemple, que hi havia aquí a la comarca, doncs, fa 140.000 anys, no?
Uh-huh. Llavors... i un altre llibre també de Gabriel Alcalde, aquest cop amb Maria Sanya, que es diu 6.000 anys vivint a la vora dels aiguamolls de la Vall d'en Bas, un llibre que amb el títol dona molt clar la temàtica que
sí, i aquest
que ens
parla. És molt actual, i aquest va bé perquè, esclar, fan referència, doncs, a les últimes investigacions que s'han fet aquí a la comarca de la Garrotxa, que bàsicament, doncs, han tingut lloc a la Vall d'en Bas, no? I sobre prehistòria recent, és a dir, sobre el neolític, i, o sigui, a partir del neolític, no, aquí no hi ha res de paleolític, no? Poden ser tres jaciments, Aladou, Codella i algun altre, bueno, o algun altre guia d'ibèric, que, excepte Codella, doncs, que és un jaciment clàssic, Codella està allà anant cap a la pinya, els altres han set, doncs, han sorgit arran de la variant que s'ha fet aquests últims anys que connecto Olot amb Vic, no? Doncs, llavors, ells que han fet una excavació, doncs, allò sistemàtica, amb especialistes, i arran d'això, doncs, hem pogut conèixer aquests poblats que hi havia aquí a l'entorn de la Vall d'en Bas. Que aquest està molt bé, aquest llibre, i vindria a ser doncs, com una, diguéssim, no una actualització, sinó com un apèndix actualitzat doncs, dels primers mil·lennis, no? Podríem dir-ho. Sí, sí, sí. Si el primer mil·lenni es tracta de tot, el que se sabia aquella època, els anys 90, com que després dels anys 90 tampoc s'hi ha hagut moltes excavacions de prehistòria a la comarca, les fortes que hi ha hagut de prehistòria recent, sobretot han set aquestes a l'entorn de la Vall d'en Bas. Llavors aquest llibre ho recull, no? Està molt ben editat, està fet per diferents especialistes també, molt bé. Mm-hmm. És el que hi ha aquí a la comarca, de llibres així de referència, i llavors ja seria el tercer.
El tercer que ve, que ja és un llibre, diguem, un totxo de llibre, un llibre gruixut.
Gruixut global.
Que, bueno, La història de la Garrotxa, diu així, sí. La història de la Garrotxa, un llibre que, bueno, recull...
Aquest ja és més global, ja no és específic de prehistòria, és aquells editats per la Diputació de Girona, no?, que també s'han fet, és una iniciativa que va fer la Diputació de Girona a finals dels 90, doncs per diferents comarques, doncs fer un recull de tota la història de cada comarca, no?, el del Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, bueno, una va ser la de la Garrotxa, i aquí va bé perquè, bueno, de prehistòria doncs, hi ha diferents apartats, i nosaltres, bueno, vam fer el primer, el que eren les coses... el recull més antic de la prehistòria del polític inferior a la Garrotxa, doncs bé, com que bàsicament el polític inferior doncs és una cosa que la nostra entitat, no, la Associació Arqueològica de Girona, és el seu tema, el que més ha tractat, doncs bé, ens van donar l'oportunitat, la qual cosa vam estar, bueno, i encara estem molt agraïts d'haver pogut participar doncs en aquesta obra col·lectiva, doncs que durarà, serà uns quants anys de referència aquesta obra, no?
Sí, sí, però és un llibre
molt bé.
De
diferents especialistes, tothom la seva opinió, això és fantàstic.
I un altre dels llibres que us volem parlar avui en aquest capítol dedicat a la literatura paleolítica seria la dels llibres destinats a nens, als nens petits, als menuts de la casa, llibres didàctics, amens, de bon fer, que donen una primera imatge, no, als nostres infants d'aquest món prehistòric, no? I un llibre.
I que té molt de mèrit això que dius ara, perquè esclar, una cosa és parlar de prehistòria amb gent adulta, no?, que més o menys doncs t'ho pots explicar i poden entendre, però esclar, i els nens petits, és a dir, ser capaç de transmetre un tema com la prehistòria amb el concepte temps, no?, que és tan difícil hasta per nosaltres entendre, quan tu te pares a pensar què són 10.000 anys enrere i pares bé, bueno, és complicat entendre 10.000 anys enrere. Ja no parlem de fa 500.000 anys i ja no parlem de l'època dels dinosaures. O sigui, pares a o sigui, entendre el concepte temps humà, els temps geològics, no?, que parlava l'Stephen Guy Gould, no?, els temps geològics, això és supercomplicat entendre-ho. Doncs imagineu-vos com no ha de ser per la mainada, és supercomplicat. Doncs llavors, ara nosaltres el que farem serà parlarem de tres llibres que al nostre entendre, doncs, el que ens hem llegit i que ens han agradat molt, que traten aquest tema, no?, de la didàctica, o sigui, la prehistòria adreçada als més menuts.
I bé, comencem per un autor internacional, en Jean Clotz, que amb la seva prehistòria explicada als meus nets, un llibre petit, senzill, és un llibre que bé, que és, podríem dir que és per petits, però per grans també.
De gran ajuda.
Perquè té conceptes claus, preguntes claus, té... Bueno, sense il·lustracions ni sense
és un llibre
gaire només... farciment per emplenar, és...
Amb text fantàstic, és a dir, és això que dius, és ben petit, et parla com ho vivien, mundo prehistórico, t'explica doncs, exactament els animals que hi havia, però ben senzill, el vestimenta, a què dedicaven el temps d'oci, si és que dedicaven... la música, el tipus d'eines, com les fabricaven, com es pot entendre la prehistòria, quins grans períodes hi havia, no? Els volcans afectaven molt a la prehistòria, o el clima. Bé, tracta d'aspectes així, super... I de què va aquest llibre? Bàsicament és ell que es veu que tenia uns quants nets, no? I un dia es va proposar, diu, amb els meus nets, aquest en Jean Clotz és un prehistoriador francès de renom internacional, perquè és historiador, un estudiós de l'art prehistòric, l'art rupestre de les coves, és el primer espàs, és un, un mas de l'homàs, no, que se sol dir. I llavors ell es va fer la pregunta, diu, ostres, jo m'he fet gran i tinc molts nets. I el que va fer va ser als nets dir-li, guita, sabeu que jo sóc el vostre avi, que tinc, me dedico a aquest tema, què sabeu, quines preguntes em faríeu? Què? I els va recollir, em sembla que eren 5 o 6 nets, i tots els nets doncs, li feien una pregunta. I ell, esclar, la curiositat quedava sorprès de les preguntes que fan els nens, és a dir, és totalment diferent de les preguntes que es trobava quan anava por ahí a fer conferències, no té res a veure. I esclar, per ell això va ser un exercici mental de dir, ostres, quines preguntes més curioses, que et surten a la mainada, no? I arran d'això ell doncs, va tenir això de saber intentar explicar doncs, coses ben senzilles per entendre una mica què és la prehistòria, no? Uh-huh. D'aquí està la gràcia d'aquest llibre. Però aquest només és text, curiosament, aquest, és ben senzill, sí. És text.
A diferència del que parlarem ara, no? Un llibre que té més il·lustracions, escrit per Juan Luis Arzuaga, mi primer libro de la prehistòria, no? Un llibre ja una mica més diferent d'aquest primer de Jean-Claude.
I molt ben dissenyat, com dius, aquest Arzuaga, que és un dels de Tapuerca, no? És el de la Cima de los Huesos, és un dels tres directors, juntament amb l'Eudald Carbonell, amb en Bermúdez de Castro, doncs, que també ha fet llibres de divulgació a punta pala, conferències, etc. Doncs això que diguem, el mèrit que té ser tu un gran investigador que vas a les millors places diguéssim, a explicar un fenomen com la prehistòria i llavors ser capaç de fer un llibre dedicat a nens. I en aquest cas, aquest llibre és va per temes, no sé, no recordo si n'hi ha 20 o 30, i és tema d'una pàgina i al costat una molt bona il·lustració. Realment es va buscar un dissenyador molt bo i això, temes, el fuego, neandertales, temes així, bueno, alguns més suggerents, ara no tenim el llibre aquí davant, però té el mèrit aquest, no?, que diguem de la didàctica, no? La,
uh-huh. I per nens. Concloure aquests llibres dedicats a la didàctica infantil,
sí.
Parlaríem de la catalana Isabel Boch, no? Que amb el seu Retorn a la prehistòria també ens fa un molt bon llibre, molt, molt recomanable.
I que ja va al camí de convertir-se en un clàssic en aquest sentit. No? Isabel Boch doncs, és una investigadora també que ha participat durant molts anys a les investigacions d'Atapuerca, és de l'equip de Tarragona d'Atapuerca, però ella a més doncs, va ser de les pioneres als anys 90, quan va haver-hi això del canvi de l'educació, de l'ESO i tot plegat, doncs, van sorgir aquestes primeres empreses privades que es dedicaven a la didàctica de la història i de la ciències socials, no? O sigui, llavors ella el que ha fet simplement és, bueno, simplement, o sigui, ha estat treballant aquest tema de la divulgació didàctica de les ciències socials a través de la seva empresa i llavors al cap d'uns anys la necessitat, diguéssim, de plasmar-ho, tota aquesta experiència acumulada, doncs en un llibre, no? Un llibre de què? Retorn a la prehistòria. Aquest, bàsicament, a diferència dels altres, per exemple, que són més generals, no?, del fuego, conceptes, aquest va molt bé perquè és prehistòria catalana, és a dir, bàsicament, o sigui, està focalitzat, doncs això, les mines de Can Tintorer, que algun poblat, diguéssim, de la primera edat del ferro, Serinyà, Puig d'en Roc, és a dir, a partir de la prehistòria d'aquí de casa nostra, doncs explicar conceptes globals. També està molt ben, diguéssim, ben dissenyat, amb fotografies, etc.
I ara comencem amb el ritme de fons de Pepper Potts. Les revistes de, diguem-ne, de divulgació científica. Revistes que, en la seva tria, hem triat revistes que podem trobar als quioscos i sí. Llibreries d'aquí Olot, de la nostra comarca. Que, bé, podríem començar per una que us hem parlat darrerament, com seria la d'Investigació i Ciència.
Sí, que aquesta és una revista que ens té el cor robat, per dir-ho d'alguna manera, perquè és extraordinària en quant a divulgació de la ciència en general. No és res més que una versió castellana d'una revista americana que es diu el Scientific American, no? I que llavors aquí el que surten és al cap de dos números, o sigui, al cap de dos mesos, el que ja ha sortit en Amèrica. No? O sigui, tu per internet ho pots consultar, el que ara surt, que ara estem al mes de novembre, doncs d'aquí dos mesos, al gener, doncs ho hauràs traduït al castellà i ves una revista, doncs que això és fàcil de... Aquí hi ha una llibreria, no?, que la ven, que és una cosa...
No sé si és la Sala, em sembla. Sí. Em sembla que sí.
I bé, i de tant, puntualment, si parla de molts temes, però puntualment, cada dos, tres números, apareix un tema de, doncs, de prehistòria, dels Neandertals, de l'evolució humana, etc. No, ara, per exemple, fa dos números... Va sortir ell que vam parlar de el mes d'octubre, bueno, fa dos números, no, el mes passat, quan el nivell del mar salvó les humanes, no? Allò que us vam parlar del coll d'ampolla, no? El coll de botella, que es diu genético en castellà, bueno, que és sobre l'expansió dels humans moderns des d'Àfrica, doncs, a partir d'Àfrica a la resta del món, allò del fa 60.000 anys, allò que us havíem parlat vegades, no? De la conducta moderna, quan arriba, quan surt d'Àfrica, o si és que era Àfrica o no hi era, i quan els humans moderns, l'Homo sapiens, com ara, s'expandeix a Europa, no?
I una altra...
Això es pot trobar en revistes com aquesta, l'Investigation in Science.
O, per exemple, la que anàvem a parlar ara, que t'he tallat, la National Geographic, sobres conegudes pel gran públic, ja sigui pels seus documentals, sigui per les seves revistes, és una revista que, si us ha caigut mai a les mans, és, bueno, és un goig de veure.
Vibres. És a dir, tu, són aquestes revistes, i a la gent que ho escriu, que et fa vibrar, és a dir, t'apassiona. Després sortir al camp i trobar jaciments, excavar. Nosaltres estem excavant, ja us hem dit vegades, un jaciment aquí a l'Alta Garrotxa, que en parlarem en l'últim capítol, però a més també hem excavat altres vegades als cingles de Sant Roc de Mer, hem fet diverses excavacions i recerques i descobriments, etc. I un dels nostres referents a l'hora de sortir al camp i excavar i plantejar hipòtesis de treball, etc., són aquest tipus d'escrits, no? Coses que passen potser a l'Àfrica o passen a Europa o passen al mig de la península Ibèrica, són referències. Per què no es pot succeir aquí a casa nostra? El registre geològic i arqueològic que tenim, doncs potencialment pot aparèixer coses d'aquestes, no? Uh-huh. Són extraordinaris. El National Geographic no parla potser tan sovint de paleolític, però tan sovint vol dir podem parlar un cop a l'any, te surt el típic article, doncs, de allà en Àfrica, doncs això, la niña de Lucy, no? Com van trobar un Australopithecus d'una nena petita, doncs, que era un Australopithecus i deien, doncs, la niña de Lucy, no? O de tant en tant fan algun monogràfic de los orígenes humanos, no? Com un que van fer l'any 2000, que és boníssim, vull dir, és extraordinari, o, bueno, coses d'aquestes puntualment ho fan, o de primats, no? Ara aquest mes passat, aquest últim número d'aquest mes o el passat, de primats, la Jane Goodall, no? La famosíssima, doncs, primatòloga de ximpancers, no? Li han fet un reportatge, no? I parlen dels ximpancers, la bifurcació de cultura humana amb cultura de, doncs, protohumana o molts, diguéssim, molts simis més similars a nosaltres, no? Etcètera. National Geographic.
I després l'altra revista que us volem recomanar, que ve, com el National Geographic, no sempre parla de prehistòria, no? En aquest cas és una revista d'història, una revista catalana, la revista en català més venuda al nostre país, com és la Sapiens.
No li falta promoció perquè ja s'autopromociona prou, no? Però s'ha de reconèixer, doncs, que mira, aquesta gent han obert un mercat que no existia i, escolta, molt bé, ben dissenyat, simplement aquest sí que és divulgació directa. Hi ha gent que se la critica és molt fàcil, no? Fer les coses és una altra, això és difícil, criticar negativament, hi ha gent que ha dit no, és que no tracten prou... Escolta, deixeu-vos dir històries. Estan bé. Et fan pinzellades de diferents períodes de la història, els que vulguis, i sempre hi ha un rigor.
Uh-huh.
Hi ha gent que no li veu... Jo li veig, hi ha un rigor.
Hi ha un rigor, bueno, perquè està fet per historiadors, gent molt competent, i lo bo que tu has dit, no? Té una presentació molt bona. Té una maquetació, uns gràfics... És molt visual, que tens molta informació, encara que només sigui fullejant-la, sense parar-te a vegades a llegir el text.
És una revista, doncs, que el seu objectiu és això, la divulgació de gent que li pot interessar la història, però, o sigui, no és una revista, no són articles per anar en un congrés. Llavors això, escrius un altre registre, però...
És un públic diferent.
És un públic diferent. I, doncs, en aquesta revista Sapiens, de tant en tant, et trobes, doncs, jaciments d'articles referents al paleolític, no? L'origen del llenguatge, n'hi va haver un de fa poc, una vegada vam parlar de l'antecessor, una vegada vam parlar també només del canibalisme, També han parlat de les coves aquestes d'aquí de Mollà, de Neandertals, que és una cosa que s'està excavant ara últimament, un equip de Tarragona, d'en Jordi Rossell, que és un molt bon jaciment pel que van trobant, etc. Puntualment van sorgint, no?, aquestes relacionat amb temes de paleolític. Uh-huh. Ja que és la catalana, doncs mira...
Exacte, n'hem de parlar, n'hem de promocionar-la.
No, home, ja està bé.
Sí, sí, com també fa puntualment, ja dintre ja de les comarques gironines seria la revista de Girona.
Exacte, també puntualment, sí, històricament és una revista doncs, ja que fa una bona colla d'anys, no? Poder des de principis de segle, és una de les revistes del patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, que es publica cada 2 mesos actualment, i doncs això, de tot sovint... s'hi presenta o es publica algun llibre de prehistòria, no? Nosaltres, per exemple, els últims des de l'Associació Arqueològica de Girona, doncs els últims 5 o 6 anys ja n'hem publicat 4 articles relacionats, doncs, ja sigui amb investigació del paleolític, alguna novetat, no? Com per exemple el Puig d'en Roca o el jaciment que excavàvem de la Bauma de la Ximeneia de Mer, o també sobre jaciments arqueològics i la seva divulgació, no? De la prehistòria. Vull dir, n'hi ha. Puntualment, doncs, tenim revistes aquí a casa nostra que els que esteu interessats en temes de prehistòria, doncs, podeu trobar-los a les llibreries fàcilment o comprar-los i informar-vos sobre aquests temes.
I bé, també, com ja veieu que sempre a vegades ens autopromocionem, nosaltres ara també voldríem parlar breument dels llibres de la nostra associació, no? Llibres que ja fa uns quants anys que van començar a editar-se'n, i un dels primers, podríem dir més, no diríem més importants, però bastant sí, renom, seria el de la Catalunya Paleolítica.
En Josep Canal i l'Odol Carbonell, que és de l'any 89. Aquest és un llibre doncs, de referència, perquè va ser la primera vegada doncs, que es va sintetitzar tot el que eren les troballes d'indústria lítica, o sigui, de les eines de pedra tallada, que corresponien al polític inferior, és a dir, a la cultura humana més vella de casa nostra, de Catalunya. Aglutinava tots els jaciments on es havien trobat aquestes evidències, i va ser la primera vegada doncs, que es va fer això, una visió de síntesi del paleolític a casa nostra, no? És un llibre, doncs, amb això que volem, aquest apartat que hem obert ara, doncs parlem, la nostra entitat, l'associació, ja gairebé té 40 anys, és un centre d'estudis, de tants que hi ha al nostre país, no? Que des de la societat civil, doncs, està fent molta feina, doncs, contribueix a la seva mesura i amb el seu ritme, doncs, a conèixer més bé la història, doncs, en aquest cas especialitzat doncs, en la prehistòria de casa nostra. No? El nostre país, Catalunya, té una gran virtut. Un dels seus grans valors és la societat civil, és a dir, gent, doncs, entitats que, o centres d'estudi, com el nostre cas, doncs, que contribueixen a la investigació i a la divulgació doncs, de la història. No? Doncs en total s'han publicat ja 11 llibres, no els direm pas tots. Aquest d'en Carbonell i d'en Canal que es diu Catalunya Política doncs és un de referència, com també és un de referència al polític a les comarques gironines, que es va fer a principis dels 70, bueno, l'any 76. No explicarem pas tota la història, que bueno, és un llibre també d'aquests de referència. I llavors ja, bueno, si de cas no ens entendrem pas gaire més, el que direm per acabar doncs, és que nosaltres, doncs, a part de llegir del que hem fet avui, no, que us diguem tot aquest reguitzell de, no, de proporcionar-vos, us proporcionem molts de llibres, doncs nosaltres també en fem, no? Perquè, esclar, si tu llegeixes molt i també, però també vas a excavar, surts al camp, investigues, trobes jaciments, també tens la necessitat, doncs, de, primer de tot, per explicar-t'ho tu, què estàs fent. Tens la necessitat d'escriure i divulgar-ho, no? I en aquest sentit, doncs, quins llibres hem fet nosaltres? N'hem fet 3, no? Bàsicament, amb un company que és en Joan Abad de la nostra entitat, de l'associació, juntament amb ell, doncs, un que és les Rels Profundes, que ho vam fer ara l'any passat, que no era res més que un recull de 38 articles que havíem anat publicant aquests últims 10 anys al Diari de Girona, en què tractàvem diferents temes, no? Des de troballes arqueològiques, des d'una opinió sobre un element patrimonial concret, o altres temes concrets, no? O el foc a la prehistòria, etc. Tractàvem diferents temes. O un altre, que el vam fer fa 3 anys, l'any 2007, que vam fer una monografia concreta sobre aquest jaciment de la Bauma de la Xemeneia, que és un jaciment del polític superior, que vam trobar a Merck, que n'hem parlat diverses vegades aquí al programa, un jaciment extraordinari, potencialment un dels millors de comarques de Girona i de Catalunya, però que actualment, doncs bé, per causes que mira el món baixís, no s'hi pot excavar ara, però bé, el dia que es reprenguin les excavacions, potencialment doncs, és dels pocs jaciments que promet. I per acabar, el tercer llibre que us dèiem, doncs és un que estem ara està a l'impremta, d'aquí 15 dies sortirà publicat, que es diu El primer capítol de la història de Catalunya, no? I que no és res més que un recull gràfic de retalls de premsa doncs, de la història doncs, de les persones i de dels objectes doncs, que van fer possible a través de l'associació d'aquesta nostra entitat doncs, la troballa i la divulgació del fenomen del polític inferior a casa nostra, és a dir, del primer capítol de la història de Catalunya. Per què? Perquè són les troballes més antigues. No? Bueno, és un tutxarro del llibre perquè ocuparà cap a 600 pàgines, però bàsicament per què? Perquè serà un recull doncs, de retalls de premsa, no? de documents bàsic, no direm inèdits, perquè clar, si van ser publicats a la premsa no són inèdits, no? Però molts d'ells no han estat mai publicats, que, almenys que en tinguem constància, i en aquest sentit els hem tractat i bé, estarà bé.
I ara, en els darrers minuts d'aquest programa, ens permeteu la llicència de parlar-vos de ficció, de novel·les que tracten aquest tema de la prehistòria, que al cap i a la fi
també forma part de la literatura arqueològica. És una part més de la literatura.
I és una molt bona font de coneixement, amè, i bueno, oberta també, com molts dels llibres que us hem parlat avui, al gran públic. Un d'ells, el més conegut, segurament per tots vosaltres, El clan de l'os de les cavernes. Aquesta saga de 5 llibres que Jean Noël va començar als anys 80 i que ha popularitzat molt el que seria aquest mitjà, aquest temps prehistòric.
Sí. I sobretot perquè tracta un tema molt interessant, que és el contacte entre els Homo sapiens i els Neandertals, perquè és quan just té lloc la desaparició dels Neandertals, desapareixen totes les espècies humanes que hi ha a Europa i llavors només ens quedem nosaltres, els Homo sapiens. Doncs aquesta dona està molt ben documentada amb el que passava aquesta època al Pròxim Orient, que es havien trobat el contacte entre Neandertals i Homo sapiens, i bé, ben documentada i ben novel·lada. Per tant, un bon producte.
I un altre...
Literatura sí, però un bon producte.
Exacte. I un altre molt bon producte, que en aquest cas ens ve de les Balears, no? De l'editorial Dolmen en aquest cas, que seria un còmic, no? que també és un molt bon mitjà, sobretot per al seu aspecte visual, no? Que bueno, atrau i t'aproxima i que dona molt més joc, no?
Tant a nens petits com a grans. Exacte. El còmic és un mitjà també que a vegades sembla que queda abandonat i en realitat és una molt bona eina de literatura, de divulgació doncs i en aquest cas de la prehistòria. És un molt bon mitjà també.
En aquest cas seria el primer volum d'una saga de 10 que es diu Abans i Ara, que parla bé, parla d'això, de l'avantpassat dels Balears, no? Que en aquest cas es remunta als seus orígens al Neolític. És molt més proper. No, però
és el fenomen.
Però exacte, continuem a la prehistòria, les darreres èpoques de la prehistòria. És un llibre molt recomanable que bé, combina, són tres històries que al final s'entrellacen, al començament sembla que no, però bueno,
sí.
Veus molt bé com vivia aquella gent i al final hi ha un petit apartat, una petita explicació ja amb fotografies de jaciments, explicacions...
Un complement, diguéssim, de la història, diguéssim, de les dades objectives que es disposen. Uh-huh. Això és...
És molt... complementa molt bé.
Didàctiques i molt... Això és extraordinari. La gent que és capaç de fer això, trobar aquestes fórmules per divulgar doncs, una sèrie de coneixements, és per treure's el barret. Molt bé. I ara que dius, perdona, això dels còmics, recordem, pel que estigui interessat, que fa poc ha sortit a les llibreries, es pot trobar una revista que és de la BBC, que parla només d'història, i no fa gaire un número, fa dos o tres números, precisament tractaven aquest tema, feien una evolució doncs, de la prehistòria vista des dels còmics, no? És a dir, els còmics en la prehistòria, no? I feien un resum, doncs, des dels últims 100 anys, com la prehistòria ha estat tractada des d'aquest mitjà. Uh-huh. Ara venia el cas d'això, no?
Exacte. Bueno, ha estat el cas i el darrer que direm en aquest programa d'avui, que esperem que hagi estat del vostre grat, i bé, esperem que alguna d'aquestes suggerències que us hem fet al llarg del programa d'avui
poden fer profit, perquè bueno, per entendre, de fet, és, hi ha més coses, no? Però és el millor que tenim.
Hem fet una petita selecció.
Una petita selecció. Uh-huh.
Que bé, trobareu a les biblioteques, trobareu a les llibreries d'aquí a casa nostra.
Podríem haver ampliat més, haver parlat d'algun llibre d'internet, etc. Ja, doncs, hi haurà temps per algun altre
dia. Exacte. Avui ja s'ha acabat i fins la setmana que ve.